hem arribat a les 9, repassant els temes més destacats d'aquest matí de divendres. La situació a l'Hospital de Son Espases es comença a normalitzar. Segons fonts del centre de referència, avui a primera hora hi havia prop de 40 persones que esperaven llit, quan ahir migdia eren 70.
Tot després de viure ahir una manca de llits a causa de l'increment de malalts crònics que han de passar més temps ingressats. L'IB Salut confia que es resoldran dos o tres dies després de derivar pacients als altres centres, mentre que el sindicat d'infermeria SATSE apunta a una mala gestió.
I treballadors i usuaris de les oficines d'estrangeria demanen que reforcin les plantilles abans de l'entrada en vigor de la regularització extraordinària de prop de 500.000 de persones. La delegada del sindicat CESIF, Maria Fernández, lamenta que els treballadors senten frustració perquè no sempre poden atendre els ciutadans com voldrien.
Empatizamos muchísimo con ellos y nos cuesta muchas veces, ¿sabes?, no poder ayudar y no poder llegar a más gente, pero es que nosotros, ¿sabes?, somos las manos que hay y no podemos hacer más, y es muy difícil.
Per saber com viuen aquesta situació els usuaris de les oficines d'estrangeria, connectem en directe amb una d'elles. A la de Palma hi ha la nostra companya Caterina Bany. Caterina, bon dia.
Bon dia, idò, vos podem informar que en aquesta mateixa hora ja s'hi ha format una cua ben llarga, ben atapeïda. De fet, hi ha malestar entre les persones que estan esperant en aquest moment. Es queixen, sobretot, que els tràmits, com per exemple la sol·licitud de residència per arrelament sociolaboral, s'allarguen i molt, i això els comporta uns perjudicis del seu dia a dia, com per exemple accedir a l'habitatge. Els escoltam.
Quasi mig any, però... per comença i espera per cita i tot això i sense pagar res i només nosaltres fem tots sols i això és tarda moltíssim i m'ha molestat molt.
6 o 7 mesos esperant per una cita, si és un mes més. Y todo va muy lento, hay que pagar ahora gestores y cosas para poder coger una cita a tiempo, porque si no, te vende el documento y no te da tiempo a renovarlo. Entonces... podrían mejorar un poquito, no sé, el personal o agilizar un poquito más, digo yo.
Queixa sobretot com escoltant per les demores aquí a Ibaim, famílies senceres que esperen, per tant, actualitzar tota la documentació.
Gràcies, Caterina. I el Consell de Govern nomenarà avui Llorenç Perelló Batlle de l'Heroi gerent de l'Institut d'Estudis Baleàrics, nou director general de Cultura. Substituirà Ricarda Vicens, que ha estat fins ara en el càrrec.
La fins ara número 2 de Cultura de l'Executiu ha presentat la renúncia per motius personals. Perelló la substitueix, conscient que anirà en la línia de la tasca feta al capdavant de l'IEP, on a hores d'ara no té relleu.
I els treballadors de la Fundació d'Atenció a la Dependència reuneixen avui amb la direcció per reclamar el cobrament dels complements que varen pactar.
La trobada serà a les 12:30 al TAMIP, al Tribunal d'Arbitratge i Mediació. Marina Martínez, representant del Comitè Intercentres, lamenta que el govern no ha fet efectiu els pagaments pactats abans de dia 31 de gener.
Estan bastant decebuts, però esperançats de que aquesta vegada sigui real i sigui un fet i els treballadors ho vegin reflectit a les seves nòmines, perquè considerem una presa de pèl majúscula el que ens ha passat i no és just ni pels treballadors ni les famílies.
I el sector de la bijuteria s'enfronta a un moment d'incertesa a causa del context internacional i de l'encariment de les matèries primerenques. Es tracta d'un segment amb molt de pes, sobretot a Menorca, que aquests dies es presenta a la Fira Bisutex a Madrid.
José Moreno, president de l'Associació Espanyola de Fabricants de Bijuteria amb seu a Mahó, assegura que sovint han de modificar els preus per adaptar-se a les circumstàncies.
Si pensava un poc, veurà que la majoria de bijuteria va acabada o en bord o en plata, no? I, per exemple, l'or i la plata duen uns mesos, segur que ho heu vist per les notícies, que dia a dia estan pujant la cotització. Clar, si antes feies una col·lecció, podies mantenir el preu tot l'any amb els teus clients, però igual ara cada 15 dies tens que anar tocant preus. I això incomoda, però ens hem d'adaptar. No podem funcionar d'una altra manera.
Hem arribat a les 9:04. Tot d'una comença aquí a Vetra Ràdio, el programa El Dia. Passau un bon cap de setmana.
Més informació a ivetresnoticies.com.
El Dia, amb Marta Grau.
Bon dia i benvinguts al dia. Són les 9:05. Començam el programa, començam aquest divendres Ben pendents encara del temps, a hores d'ara el vent continua bufant amb força. Alguns indrets de les Balears ha tombat arbres. Han viscut també episodis de mal a mal les darreres hores, amb onades per damunt dels 4 metres a la zona del litoral de les illes. Els cops de vent han superat els 100 km per hora. No han causat incidents importants, però de moment seguim pendents de l'evolució, sobretot de cara al cap de setmana. El pitjor dia, de moment, per el que sabem, serà dissabte. Avisos taronja per fenòmens costaners, sobretot a l'illa de Mallorca i també a Menorca, però, com dèiem, de moment aquesta és l'evolució en un cap de setmana que de nou, una vegada més, se presenta en temps advers. Posam també el focus a les urgències de l'Hospital de Son Espases perquè tornen a mostrar signes de saturació. Unes 70 persones continuen pendents d'ingrés hospitalari i aquesta situació està obligant a reprogramar totes aquestes operacions no considerades urgents i també a prioritzar el trasllat de les ambulàncies a altres hospitals, sobretot Son Llàtzer, quan la situació clínica dels pacients ho permet. Com deien, aquesta situació no respon a un repunt de grip ni molt manco, ni a un increment de les patologies respiratòries, com se podia pensar degut en aquesta època de l'any, sinó que el principal problema és el bloqueig en les altes hospitalàries que impedeix alliberar espai i provoca un embòs en aquest servei d'urgències. Avui divendres, no deixant de banda la qüestió de l'habitatge, ja sabeu que és habitual en aquest programa, perquè mos volem fer ressò d'un informe, d'un estudi, d'uns experts que avala el rebuig del govern a fixar preus màxim de lloguer, Joana.
Així és, Marta, bon dia. L'estudi apunta que posar un topall a la renda de pisos en redueix la disponibilitat i també distorsiona el mercat. Un informe encarregat pel govern balear als analistes de la càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona conclou que fixar preus màxims als pisos de lloguer en minva l'oferta. Segons aquesta anàlisi, signada al desembre, les dades evidencien que controlar el preu de renda redueix aquesta disponibilitat d'habitatges de lloguer i, a més, accentuen la competència d'altres modalitats com el arrendament per temporada, els turístics i per habitacions. A la tertúlia d'avui, d'aquí uns minuts, parlarem sobre aquest topall de preu de lloguers i si aquesta mesura podria ser la solució o si realment no és tan efectiva com assegura aquest estudi.
Ben pendents de la situació a Andalusia, dels efectes d'aquesta borrasca Leonardo, Joan.
Sí, els centres educatius de la comunitat obriran aquest divendres amb normalitat, excepte en els municipis molt afectats pel temporal situats a la comarca meteorològica de Grazalema, a Cádiz, i a Ronda, a Màlaga. Romandran tancats els centres educatius dels municipis zones afectades pel temporal i en perill per l'estat dels rius i llits dels torrents, a més dels centres danyats als quals no es pugui accedir. El temporal de pluja que afecta la península manté tallades 94 carreteres a l'inici d'aquesta matinada, de les quals 79 estan a Andalusia, i només una pertany a la xarxa principal, l'A5, a Talavera la Real, Badajoz. Cádiz és la província més afectada per les inundacions i també pels despreniments provocats per les intenses pluges que fan intransitables 26 carreteres.
Recordant que més de 7.000 persones han estat desallotjades. És una xifra molt alta. Seguirem ben pendents de l'evolució d'aquesta borrasca en una setmana en què el Ministeri de Sanitat ha fet un pas molt important per aclarir com s'ha d'aplicar el que es coneix com a dret a l'oblit oncològic.
Sí, Marta, una mesura clau per a les persones que han patit o que han passat per un càncer. Parlem d'un dret que permet no haver de declarar en cap cas haver patit una malaltia oncològica quan han passat 5 anys des del final del tractament sense recaigudes, especialment a l'hora de contractar assegurances o productes financers. La norma es va aprovar el juny de 2023, però ha generat molts dubtes pràctics. Per exemple, què passa amb les seqüeles d'aquesta malaltia, amb les renovacions de les assegurances, amb les hipoteques o fins i tot amb el carnet de conduir? I d'avui ens visita Cristina Borrallo, advocada de Futur Legal i també membre d'Asofin, i ens ajudarà a respondre a aquestes preguntes.
9 i 9 minuts, moment per la reflexió, per la frase del dia. Aquest divendres, per on passa, Xisco Nadal?
Mira, avui hem triat una frase de Sèneca, el filòsof clàssic capdavanter de l'estoïcisme, que va dir un dia que a cada final hi ha un nou començament.
És aquesta la reflexió. I de què parla? M'he quedat reflexionant,
sí,
perdona.
Clar,
és que amb aquesta reflexió m'he quedat així, és sobtada i en silenci. De què parla tothom, Xisco Nadal?
I d'un segon, Marta, perquè avui no ho tenc en el meu guió, sinó que ho tenc en el mòbil, perquè arriba un moment en què avui, estimada Marta, modificarem el nom d'aquesta secció, que per un dia passarà de dir-se de què parla tothom a de què parlarà tothom. Perquè el que vos contarem ara, la gent encara no ho sap, i segurament serà molt comentat. Però, per favor, necessito una mica de música.
I així pren tot el fruit que et pugui donar el camí que a poc a poc escriu.
Avui, estimats oients, estimats telespectadors, Joan Ferrés acaba la seva aventura al dia. Se'n va. A partir de dilluns, aquest sumari ja no el farem amb ell, perquè en Joan Ferrés avui mateix agafarà els tapins i volarà fora d'aquest niu radiofònic. Però no passeu pena, no deixa la professió, perquè això seria una pèrdua difícil de superar, gràcies al seu talent comunicatiu, que cada dia ha demostrat i compartit davant d'aquests micròfons, sinó que ell allò que fa és volar a altres nius televisius per encetar noves aventures. Però crec que per al·lusions hauria de ser ell qui prengués la paraula i ens donàs més informació d'aquesta aventura, perquè, clar, com que tots són exclusives, no sabem fins a quin punt des del programa on fins ara fer feina en poden parlar,
o no?
Primer de tot, enhorabona. Perquè no m'he entemut de res d'aquest guió.
Mira, que era difícil amb nosaltres, eh?
Ja estava mirant el guió, aquí ve una cosa, un tema ben interessant, els quadres aquests de Sorolla i tal. Enhorabona, perquè no m'he entemut de res. I m'hi sol fixar jo amb aquestes coses, punt 1. Per tant, enhorabona. Dos, me'n vaig a la nova proposta dels dissabtes a hora baixa de Vetes Televisió, dirigida i presentada per Antònia Ferrer, i vaig acompanyar-la a ella en aquest nou programa. És una oportunitat que a mi em feia ganes provar, perquè jo encara això de fer plató en directe no ho havia fet mai. Hi ha un equip que té està amb moltes ganes també de fer-ho i ho he de provar. Ja sabeu que aquí estava beníssim, que ja podia retirar-me aquí al dia, que estic agraïdíssim, que estic contentíssim, però són d'aquests trens que passen, el vull agafar i vull iniciar aquest projecte, que serà interessant.
No t'aniràs, no partiràs sense llançar-nos algunes floretes. Què és el que més trobaràs a faltar dels teus companys del dia?
Un per un, vinga, un per un. De Joana Maroto, coincidim en que ell i jo ens veiem a la cara, una a l'altra, a l'ordinador. I les aixecades d'ulls d'una Maroto, les mirades que fa, són molt definitòries d'ella.
Les cares,
i
Juan, les cares.
Les cares de Maroto les enyoraré molt. En Xisco Nadal, evidentment, que quan entra a la ràdio se nota que ha entrat en Xisco Nadal. És a dir, en Xisco Nadal entra ballant, entra cantant, entra criticant, és igual, però ell entra...
Fins al darrer dia, quan se fa olor de l'escorpí i es granot, ell ha de morir matant. No partirà amb una paraula dolça, sinó que, serà en Joan Ferrés fins al darrer moment.
I això d'en Xisco Nadal, i jo he tingut el plaer de compartir-ho tot aquests anys. I d'anar a Marta, tu has estat la meva gran sorpresa. Jo amb tu no...
No sé com interpretar això.
Jo no havia fet feina amb tu i ets la representació de que se pot ser bona professional i bona persona. I és així. I això no se troba tant, aquesta combinació de les dues coses, i no és per fer la pilota, perquè tant mateix me'n vaig, vull dir, ara ja no...
No
d'això, però que he après moltes coses, i dic que és sorpresa per això, perquè jo no t'havia conegut encara fent feina, i ja ha estat una experiència brutal.
Qui t'enviarà missatges pensant que és...
Efectivament.
A mon mare hi són per tu, qui t'enviarà aquests missatges equivocats?
Ho pot fer igualment. Ho pot seguir fent. Però bé, això, que estarem connectats segur, que tanmateix segueix dir la casa, que això és important, i que molt bona, molt bona d'una manera o altra. Això no en tenc cap dubte.
És un robatori de talent, entre cometes, no?
Sí, i alerta, i molt important. També, si no ho dic més tard, gràcies a tots els tècnics, a tot l'equip de realització. La segona persona que ha estat el meu segon gran descobriment és la Yolanda. O sigui, és la millor professional per damunt de tot nosaltres que he conegut mai, vos ho dic així. I tenim una connexió molt especial, perquè ets la dona més futbolera que he conegut mai. I és veritat que és una connexió molt especial. Per tant, és que som aquí, fantàstic, però és que són allà, també espectacular. I això ho hem de dir. Sí.
En Xico té ser llagrimat de suïll.
I na Yolanda també.
No, i na Marta de Veres.
Sí, de bon de veres, perquè sempre les transicions costen, sí. I sobretot els canvis...
Doneu pas el temps, per favor, doneu pas el temps.
Des d'aquí te desitjam moltíssima sort.
Moltes gràcies. Quan
te trobarem a faltar tot l'equip de realització, evidentment, Jaume Noguera, els tècnics, jo crec que tantes persones te trobaran a faltar que només te desitjam això, que tinguis un nou començament i que sigui bo. Per això avui també la nostra frase del filòsof Sèneca, que tots els nous començaments també venen amb aquestes oportunitats. No era així la frase, però sí que
no. Mos ha inventat.
Molt bé. Tant com nosaltres dos refeim sa feina d'esclàssic, perquè nosaltres, Marta Garau, som molt millors.
Una vegada que ho estava dient, sabia
no,
que no era
així. La frase és que dins tot final, més o manco, hi ha sempre un començament, i és cert. És a dir, quan una aventura s'acaba, en comencen d'altres. Així que... I també sort i aventura per als nous companys, per als nous companys d'en Joan Ferrés i per companys d'aquesta casa.
Volen una exclusiva.
A partir de quan comença
el nom d'aquest nou programa.
Per favor.
El pots dir?
Dali.
Si no el dic, és igual, faig aquesta passa endavant, però sí, crec que el puc dir. Dissabte directe, d'acord?
Dissabte
directe. I vendrà moltes coses dins d'aquest programa. Au, ja tenim exclusiva, ja
però
està.
Des d'aquí, ara sí que ja sabem el nom, sort i ventura per als companys del dissabte directe. Saben ja la data? O això també ja és una exclusiva
dissabte,
vostra que no pots donar?
Dissabte, 7 de març.
7 de març,
estrena.
Dissabte
però
directe.
Però jo vos abandono abans perquè hem de preparar tot, però clar. Dissabte, 7 de març, passaran coses...
I ja aquí som, tenim el primer convidat, ja que si hem de donar exclusives, les hem de donar aquí.
Encara no podem confirmar. Encara, encara no. No. Encara no.
Molt, molta bona sort, Joan Ferràs, en aquesta nova etapa. Te seguirem de prop, perquè com deien a Joana, a la fi és talent compartit, únicament és traspassar, no?
Sí.
Un talent a un altre lloc, així que te desitjam molta sort. A partir d'aquest dissabte sintonitzarem de nou IB3 Televisió per conèixer aquest programa de prop. Així que un dia més, i amb la bona companyia de Facundo Tenaglia, Cata Jaume, Valentín Iconaro, Miquel Rosselló i Yolanda Ruiz, encetam, això ens encanta també dir-ho, el cap de setmana.
I així pren, i així pren tot el fet que et pugui donar el camí que a poc escrius per demà. Cada mà, cada mà manca el fruit de cada pas. Per això, malgrat la boira, cal caminar. I així pren, i així pren tot el fruit que et pugui donar el camí que a poc escrius per demà. Cada mà, cada mà mancarà el fruit de cada pas. Per això, malgrat la camina.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
I de 7 minuts comença la nostra tertúlia. Saludam el periodista i professor del CSAC, Manuel Aguilera.
Bon dia.
Bon dia. I els periodistes d'última hora, Elena Ballestero.
Hola,
bon dia. Del diari de Mallorca, Pep Maria. Bon dia.
Mallorca Diari.
Ai, Mallorca Diari,
no et preocupis, perquè
sempre tota... faig el mateix perquè vols que enviï els mitjans de comunicació. Mil disculpes.
No, no, si jo tenc 20 amics, els 20 sempre diuen, i què tal per diari de Mallorca? I dic, bueno, supos que, espero que bé, però jo estic... No et preocupis.
Idò, bon dia. Bon repassa dia. L'actualitat. Un dia més parlem d'habitatge, però avui sí que volia fer ressò o el manco enfatitzant un estudi. Ja sabeu que sempre que se parla de topar els preus de lloguer, a diferents estudis, tenim per exemple els exemples d'algunes ciutats on sí que ha funcionat, altres no tant, en algunes ha variat el preu, en algunes no ha estat molt significatiu. En tot cas, un informe d'experts en habitatge sí que ha avalat el rebuig del govern, del nostre, a fixar preus màxims de lloguer. Aquest estudi apunta que posar un topall a la renda de pisos redueix la demanda, redueix la disponibilitat i també distorsiona el mercat. Aquí parlam d'un estudi de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, que conclouen que, bàsicament, minva l'oferta. Vos vull demanar per aquesta qüestió, perquè en una setmana en què parlàvem just ahir en aquest programa, parlàvem de com els preus del lloguer havien arribat a màxims, com s'havia incrementat un 20% en un mes de gener, és evident que el que necessitem són solucions. Elena, aquesta podria ser una.
¿Cuál, la de no intervenir? Creo que
¿topa
no.
¿Topa o no topa?
Exacto, no intervenir, pues no, no sería una. Yo estoy a favor de topar, ¿no? Primero, creo que conviene decir quiénes son los autores de este informe, ¿no? Porque lo cierto es que en Barcelona hay expertos de distintos ámbitos
claro.
que ofrecen lecturas diferentes, ¿no? Unos dicen que ha perjudicado el tope de los precios y otros dicen que ha bajado el precio de los alquileres, ¿vale? Uno de los firmantes, el otro no he tenido, pero bueno, es el creador de la cátedra que has mencionado de la UNESCO, ¿vale? Invito a la gente a que busque una entrevista con él que está publicada en El Mundo de hace un par de días, dos o tres días, ¿vale? Y allí puedes leer, es una entrevista, pregunta-respuesta, y por lo tanto ves perfectamente cuál es su punto de vista, ¿no? Y su punto de vista está bastante sesgado hacia un lado, ¿no? De hecho, hacia el lado de las inmobiliarias y de los propietarios, ¿no? De hecho, la cátedra se llama, imparte un máster que se llama Máster en Economía Inmobiliaria, ¿vale? Estamos hablando de economía inmobiliaria. Y él carga, entre otras cosas, contra la inmigración, a la que responsabiliza de la falta de viviendas en España, ¿no? Y en cambio no habla, por ejemplo, de la Sareb y de cómo el dinero, los llamados fondos tóxicos que ahora se venden como viviendas de lujo después de que los hayan comprado fondos inmobiliarios, ¿no? Y a pesar de que nosotros los pagamos todos los ciudadanos con el rescate a la banca, ¿no? Pues esta es una de las cuestiones de las que no habla, ¿no? Entonces, primero invitar a la gente a que busque información, la digiera toda y después se forme su propia opinión, porque al final todos, y me incluyo, no vamos hacia un lado o hacia otro, ¿no? Lo mejor es pensar si lo que te están vendiendo es cierto o no. Creo que la búsqueda de este experto y no de otros es intencionada porque corrobora una política que es la que quiere llevar a cabo este gobierno y que yo no comparto.
I els oients i espectadors més fidels que coneixen en Pep Maria saben que sempre té com una visió molta templança sobre... I jo he fet la prova i he demanat a la IA si és bo o no topar els joguers i s'assembla bastant al que podria respondre Pep Maria, perquè la IA sempre...
No.
Exactament, sí. Sí, perquè la IA sempre fa balanç i equilibri, bueno, no? I bé, també,
depèn,
com tu dius, depèn. Però diu que la seva efectivitat és mixta, que depèn de cada territori i de les qualitats de cada un d'ells, que és interessant també, no?
I de les mesures que acompanyen claro. A sa medida.
Exactament, no? No te volia fer spoiler i no sé si el teu argument anirà per aquí, però m'ha semblat interessant.
Això és que volia dir. Quan se nota que sí, ja també és de centre.
Vete, la pròxima
vegada. La IA també és de centre.
I, però,
ha de ser de centre, la IA.
Ha de ser de centre.
Com... No lo és, ja no te lo digo jo.
Però sí, és cert que, per una banda, quan diu... Ella, Elena, s'ha de mirar bé tot. Sempre s'ha de fer, però quan hi ha informes, conclusions, estudis, a veure qui ho ha fet, no per un a priori negatiu, sinó dir, men, qui ho ha fet, quins interessos hi ha. I després, ho penso sincerament, juntament amb la IA, que... Depèn, és segur que hi ha territoris o espais o ciutats o fins i tot dins una mateixa ciutat a zones que ha funcionat topar i uns altres no. Depèn de la població que hi ha, de les habitatges que tenen, de l'estat de l'habitatge.
De la zona periurbana, per exemple.
És el mateix al Canadà, que no hi ha manca de sol en aquest cas, no? Que, per exemple, una ciutat totalment urbanitzada o nuclis urbans molt condensats.
I, de totes maneres, això me fa pensar... Per exemple, el govern de la Francina Armengol ja va intentar solucions, ara és de la Marga Proens.
Sí, també tenien altres informes d'experts que avalaven les mesures que se tomaron.
Hi ha molt d'informes. És a dir, ho hem xerrat a altres programes i confirma que és un tema realment molt complex, perquè si no... Siria, hauria estat més fàcil trobar solucions si veig que no, no sé com. No,
jo crec que si la panacea fos topar els alquileres... que todo es discutible, ¿no? Como decís, hay expertos que dicen que están a favor, otros en contra. Si fuera la panacea, más gobiernos solidarios con este tema o que pueden ser más de izquierdas y tal, lo hubieran implantado, ¿no?
Es que tampoco hay tantos en este momento.
Tenemos pocas experiencias, ¿no? Para valorar. Y yo creo que, en general, este gobierno creo que está concienciado. Es verdad que los tiros a veces no pueden acertar, ¿no? Y, bueno, yo aquí una de las propuestas que hice es, sobre todo, desincentivar la inversión en vivienda, porque está creciendo el precio cada año. ¿Y es por qué? Porque se siguen comprando viviendas y están entrando muchísimas inversiones que a nosotros nos interesan las inversiones, pero justamente en vivienda ahora mismo tenemos una emergencia que está perjudicando a la población, que es que la gente no puede comprar una casa. Y nosotros, porque ya somos mayores, lo hemos hablado, pero hay generaciones que están en un momento pero dramático.
Y también hay muchas personas mayores que viven de alquiler, que están en un momento igual de dramático, sí. Y muchas viviendo en la calle, ¿eh? Sí, o sea, está afectando sí. especialmente a bueno, la población hoy... vulnerable en la que se encuentran los mayores, porque como sabéis, en Baleares hay muchísima gente que está cobrando pensiones no contributivas que son 500 euros, ¿no? Y quien puede pagar un alquiler de 1.000 o una habitación de 700, porque se están pidiendo 700 euros y 800 sí. euros por una habitación.
Hoy la portada de última hora de tu periódico y en el que yo colaboro publica que una casa de aperos se alquila por 900 euros. Es una casa de jardín por 900 euros y encima pone como requisito que no sean parejas ni mascotas.
O sea, una oferta
que
completamente
mascotas.
Ilegal. O sea, espero que dentro de unas horas se retire el anuncio y reciban una multa, porque es una oferta totalmente ilegal.
Totalmente ilegal y no cumple esa normativa.
Una de las reflexiones que hace este experto, pues mira, ahora voy a hacer de Pep María, que últimamente me gusta, porque no todo es blanco ni es negro, ¿no?
Y es verdad.
Una de las reflexiones que hace este experto, y por eso invito a leer la entrevista, porque también entra en contradicciones él mismo, pero eso hace que nosotros mismos también, nos replanteemos claro. nuestras contradicciones, ¿no? Y una de las cosas que dice es que realmente promover lo contrario a lo que estabas diciendo tú, creo, si te he entendido bien, ¿no? Que hay que dar ayudas para la compra de vivienda para que no solo los grandes fondos, la gente que tiene muchísimo dinero, pueda comprar, sí. ¿no? Porque una de las cuestiones a las que apunta es que la concentración del parque de viviendas en muy pocos propietarios provoca que haya más gente que dependa del alquiler en un momento especialmente tensionado, ¿no? Es una reflexión interesante. Lo que pasa que mi pregunta es, ¿estamos en condiciones de comprar cuando tenemos cada vez más gente viviendo en la calle y durmiendo al raso, ¿no? Por eso no hay una solución mágica. Y sobre el caso concreto de Barcelona de los precios, lo que se observa es que suben los precios en las zonas periurbanas en las que no se ha topado, por lo tanto una de las conclusiones de este informe, que creo que con razón, es que si se topa se tiene que hacer en toda Mallorca, porque Mallorca funciona como una zona periurbana, ¿vale? Y otra de las cuestiones es que él dice que los precios no han bajado, pero lo que dicen los datos es que, aunque han bajado mínimamente, por ejemplo, para que la gente lo entienda, ahora todas las personas que nos escuchan y les cumplen los contratos de alquiler y no habrá límite, no se ha topado la subida, ¿no?, del precio del alquiler, pues en Barcelona la subida no puede ser de más del 3% dentro de esa zona en la que se han topado los precios. Entonces, también una de las cuestiones que discuten los expertos es si es pronto o no para saber si esto está funcionando.
Clar, he trobat un altre exemple on sí sembla que ha funcionat, però clar, tal vegada haurien d'analitzar el cost de vida de cada lloc, la disponibilitat del sòl, són molt de factors, no? Però, per exemple, a Canadà sí que ha mostrat lleugeres davallades de preu, i aquí parlam dels anys entre 2024 i 2025, per combatre aquesta crisi d'accés a l'habitatge. Algunes províncies han aplicat límits anuals en l'increment d'aquest lloguer, i sí que també van limitar la venda a estrangers, que és una mesura que també s'ha debatia aquí i que teníem sobre la taula. Aquí ha funcionat, clar que han de tenir present que res tenen a veure les condicions, ni el sou mitjà que tenen allà, ni el cost de la vida.
Yo creo que una diferencia importante con Canadá es que nosotros pertenecemos a una confederación que se llama Unión Europea, en la que hay mucha diferencia en el poder adquisitivo de los diferentes países. Entonces, los países del norte, los ciudadanos de países más ricos, tienen mucha facilidad en invertir en vivienda en Mallorca, y eso se está viendo porque han salido datos de que el 40% de la venta de las casas se ha hecho a extranjeros. Y claro, nosotros, como estamos en la Unión Europea, no podemos restringir ahí en ese aspecto o prohibir que ellos compren aquí, pero tenemos que buscar alguna fórmula que desincentive la inversión en vivienda, que no haya gente que tenga un número de casas concreto en el que no vaya a vivir, que él lo único que hace es que yo conozco un montón de casos concretos, que no quiero ir a los casos concretos otra vez, Marta, pero un montón de casos concretos de viviendas alquiladas que pertenecen a extranjeros en Santa Catalina. Yo conozco muchos mallorquines que están alquilados y los dueños es un italiano, es un francés, es un alemán, y son personas que no viven aquí ni van a vivir nunca, y lo que han hecho es invertir aquí porque saben que hay una rentabilidad prácticamente del 10% anual.
Un exemple europeu, ja que m'ho demanaves, Amsterdam, per exemple, també ha aplicat aquestes mesures, tot i que els preus tampoc és que ha influït molt, perquè varien des dels 400, 1.200 per una habitació, o sigui que també parlem de preus molt cars, però és una ciutat europea que sí que aplica mesures.
Sí, és un parlo car, s'hauria de veure cas per cas. I sí, és cert, com diu Manuel, que hi ha una situació que fa anys no s'adonava a Mallorca, i jo crec que és especial a determinades barriades de Palma, que hi ha persones que inverteixen, allò d'invertir en borsa, en CBM, en Hedley Packard,
en oro,
en bo, compren habitatges aquí a Mallorca on efectivament no viuran mai i tenen una rendibilitat molt bona des del principi. I és una nova situació, bueno, nova no, però molt recent, que també és un element més, jo crec que...
A ver, yo creo que siempre ha habido inversores inmobiliarios que han construido directamente o que han comprado para alquilar, ¿no? Y sacar una rentabilidad. El problema para mí no es que haya inversores que compren para alquilar, sino que cobren, que compren para especular con el alquiler, ¿no? Por eso creo que es importante fijar un tope máximo a los precios. Y en cuanto al debate de la compra, de la venta a personas extranjeras, yo creo que debería ser otro. Debería ser limitar la compra de vivienda con independencia de la nacionalidad a personas que ya disponen de una residencia y una segunda residencia, ¿no? La vivienda tiene que ser para vivir. Sí. También prohibiría la compra para el alquiler turístico.
Es verdad que el problema con eso, que yo estoy a favor, sería que ellos saben cómo hacer la trampa ahí, que es comprar las casas a través de empresas que van microempresas o testaferros.
Claro, pero es que, entonces, o sea, cuando te digo que no tengan más de una vivienda o dos viviendas en propiedad, incluyo a los fondos de inversión y a las empresas. O sea, estamos en una situación de emergencia habitacional y una empresa que sea propietaria de más de dos viviendas debería someterse a las mismas reglas.
Lo digo que luego jugarán, si existe esa ley, jugarán con testaferros. Dicen, yo no puedo comprar más porque...
Echa la ley, echa la trampa, pero...
Mi cuñado
¿qué hacemos?
la compra por mí.
No regular por si incumplen, no. Hay que regular y luego multar, ¿no? Primero hay que regular.
Se necessita una solució, és evident, no?, que els experts intenten fora en quina podria ser la mesura per intentar regular els preus del lloguer aquí a les Balears. Avui parlàvem precisament d'aquest topall, si podria funcionar o si no. Hem escoltat les diferents opinions ben variades sobre si aquest és el futur o no, com dèiem. Però són les 9:31, hem d'escoltar uns consells també al bisturí i abordar altres temes que ens queden de l'actualitat, que per cert avui són molts, tot d'una.
El dia. El bisturí, Javier Alarcón.
Buenos días. La noticia del día es la riqueza. Que parece que somos ricos, siendo menos pobres. Ir entendiendo eso de que no es más el que más tiene, sino el que menos necesita. Lo dice la prensa. Baleares reduce la tasa de riesgo de pobreza. Baja un punto con relación al año anterior y está 10 puntos por debajo de la media nacional. Estamos en el 15 frente al 25% del resto. O sea, que cuando hablamos de pobreza y de sus bolsas, de esas dificultades que todos tenemos y de esa sensación de sentirse más pobres, pagando más y recibiendo menos, cuando tenemos la sensación de que aumenta esa brecha entre lo que fuimos y lo que somos, hay una parte de esa realidad que dice que la cosa funciona, que incluso tenemos que dar gracias de lo que tenemos entre manos, cuando lo comparamos con el resto. De hecho, una vez prohibidas las redes a los menores de 16, se oye un rumrum que dice que lo próximo será prohibir la pobreza. Si el alcalde de Palma, el señor Martínez, lo decía ayer, cuando apuntaba que aproximadamente el 60% de la gente que vive en asentamientos aquí en Ciutat son irregulares, y se instaba al delegado del gobierno, al señor Rodríguez Badal, a que el presidente, señor Sánchez, tome las medidas necesarias para evitarlo, ya sabemos por dónde va a ir la cosa. Desde aplicarnos el 155 a regularizar el 60% de los pobres para que el 100% de nuestra pobreza sea por lo menos definitivamente legal. Y ya el lunes, siempre ilegales, más.
No voy a luchar por ti.
9:34 minuts, continuem i seguim analitzant l'actualitat d'aquest divendres. D'ençà que van tenir coneixement d'aquesta notícia, han valorat en aquest programa la futura regularització de les persones estrangeres, el que suposen o quins seran els tràmits. Hem parlat també amb diferents advocats, experts en estrangeria, per poder valorar, no?, tot aquest procés i que suposarà, entre altres qüestions, eliminar economia submergida, poder garantir de drets, no?, a totes aquestes persones. Però què passa? Que tot això requerirà uns tràmits. I ara la pregunta és, com seran aquests tràmits? És veritat que hi ha molta incertesa, que aquestes entitats varen rebre una allau de cridades, perquè la gent volia saber com serà, no?, aquest procés en concret. Ara el que passa és que els treballadors i els usuaris de les oficines d'estrangeria demanin que se puguin reforçar aquestes plantilles abans de l'entrada en vigor de la regularització d'aquest prop de 500.000 de persones aquí a les Balears. Recordem que és una xifra que podria ser superior. Les associacions, lamenten que el servei ja estigui saturat i el sindicat CESIF ho atribueix a una manca de personal, que és una manca de personal que no ve d'ara, perquè recordeu quantes vegades han parlat que els funcionaris no volen, començant per tu, Pep Maria, venir aquí a les illes per l'alt cost de la vida i, clar, si venen ho fan de manera temporal i acaben partint. Què en penseu? S'haurien de reforçar aquestes plantilles ara? Suposarà realment un altre embòs afegit al que ja tenen?
Sí, precisament me'n record que va anar xerrant Helena, el primer pic que va sortir el tema, que una de les derivades de la regularització, que és cert que no és el tema central, però era important, era que els funcionaris tindran moltíssima més feina i que ja en tenen sovint. Me'n record que El País, quan va fer l'editorial, deia que és una mesura excel·lent del govern d'en Pedro Sánchez. Volem creure, volem pensar que aquest element s'ha tingut en compte. I jo crec que era un optimisme un poc excessiu, perquè crec que no s'ha tingut en compte. De vegades el govern peca, amb aquesta mesura i d'altres, d'iniciatives que de veritat crec que són bones, però és com si el president s'aixecasse un dematí i digués això està bé, fa una roda de premsa i ja està, i dius, està bé, però falten recursos i, com deies, sobre una administració de vegades que ja va molt carregada.
Manuel.
Sí, no, aquí ha calculado más o menos entre 10.000 y 12.000 las personas que habría que regularizar. Evidentemente, bueno, lo hablamos aquí, yo estoy totalmente a favor, porque son personas que tienen que tener derechos laborales, porque ya están aquí sin nada, ¿no? Son personas, por ejemplo, que tienen un accidente laboral y no se atreven a ir al hospital, o si van al hospital no tienen la baja y tienen que trabajar al día siguiente, porque si no, no pueden comer, ¿no? Yo conozco, por ejemplo, el caso de un argelino que fue a trabajar al día siguiente de cortarse un dedo, de amputarse un dedo. Yo creo que esas personas tienen que regularizarse y bueno, hay que hacer caso al sindicato CESIF, que me parece independiente, no está nada politizado, y hay que facilitar los trámites para que cuanto antes puedan empezar a integrarse y a cotizar también, porque nos interesa como sociedad que estas personas también coticen.
Totalmente de acuerdo. Añadir que ante medidas extraordinarias como esta, porque realmente es extraordinaria, porque hace 26 años, creo, de la última regularización, no me quiero equivocar, pues hacen falta otras medidas extraordinarias para acompañarla, ¿no? Y si sabemos que tenemos una carencia de funcionarios en Baleares por el alto coste de vida, entre otras cosas, por el precio de la vivienda, que ahora hablábamos, ¿no? Pues habrá que tomar medidas extraordinarias que permitan la movilidad de funcionarios o la contratación de refuerzos para este caso concreto, ¿no? Porque además no deja de ser paradójico, si lo pensamos, ¿no?, que realmente, como tú has dicho, hay bastante unanimidad sobre los beneficios de hacer
fondo,
la regularización,
sobre el fondo,
¿no?,
de la cuestión. Sí,
sí, o sea, de todos los sectores, empresarios, de todo.
¿Por qué? La iglesia.
¿Por qué? Porque tienen los empresarios tienen ese mismo problema que tiene la administración del Estado, ¿no?, que es que no encuentran mano de obra. Entonces, al final, no deja de ser una paradoja que a lo mejor esas personas que ahora están a la cola para regularizarse con el tiempo acaben siendo funcionarios que nos atiendan, ¿no?, en esos servicios públicos que ahora están al descubierto. Pero para eso hace falta mucho más, ¿eh? Porque también los que se regularicen, no todos se podrán quedar, porque vivir aquí sabemos lo que cuesta.
Sí.
Sí. 9 i 39 minuts, seguim avançant en agendes en un tema que no deixa de suscitar polèmiques. Si hi ha gent que s'abaralla a vegades i són de la mateixa família, no? Per no parlar de parelles, per no parlar de moments de moltíssima tensió, són els que genera el futbol, per si estàveu dubtant de què me referia en concret, però és vera, tothom té un entrenador a casa, tothom sap el que ha de dir, el que ha de fer quan hi ha un partit, i hi ha gent que realment pot arribar a perdre els papers, per no parlar dels partits dels nins i del comportament dels pares, que jo aquí seria una de les afectades, puc aixecar la mà i puc tenir testimonis que contaria, però que no ho faré, evidentment, per respectar la privacitat. Però és vera, és un trull, el tema del futbol. Anant per feines, algunes escoles i instituts de Mallorca han decidit regular o fins i tot prohibir el futbol al pati pels conflictes que generava entre l'alumnat, i parlant de baralles que podien acabar fins i tot en violència. Ara, què passa? Que el debat que ara es presenta als patis escolars s'ha viralitzat per una proposta de Podem a Eivissa que plantejava reorganitzar els usos d'aquest espai per fomentar que tot l'alumnat hi participi. Volem parlar amb la presidenta de l'Associació de Directors i Directores d'Infantil i Primària de Mallorca, Joana Maria Mas, i així reprenem després dels seus arguments aquest debat. Joana Maria, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Quina és la seva postura al respecte? Tant de conflicte generava el futbol com per tenir que posar ordre?
Bé, el problema que tenim, i primer, ja abans de tot, partir de la base que tot futbol, tot esport és bo si se practica de manera correcta. El problema que se produeix a les escoles en el futbol és un problema que, pel fet de que és un esport amb molta de pressió social, i això s'arriba a les escoles. No tant amb els infants més petits, sinó amb els infants que ja són més grans. Que la rivalitat que poden tenir, fins i tot, tots sabem que hi ha un partit a nivell nacional que són molt mediàtics i els alumnes són seguidors d'un o són seguidors dels altres. Fins i tot quan hi ha un partit d'aquests, el dia següent sabem que hi haurà algun conflicte a dins l'escola. Per baralles, per l'equip que ha guanyat o l'equip que ha perdut. Això també va lligat que els patis, malauradament, els patis pràcticament de tots els centres públics són pistes de ciment, i quan els alumnes grans demanen constantment jugar a futbol, se fan, diguéssim, s'apoderen totalment del pati. Això per una banda, que per aquells alumnes que no els agrada el futbol, és un problema, perquè se queden en poc espai. És vera que molts de centres s'han hagut de plantejar llevar el futbol d'estem de pati per conflictes que se generaven, perquè se convertien en baralles, se convertien en surt d'un llenguatge, un llenguatge molt des que se senten en camp de futbol. Si algú té per costum anar en camp de futbol, sap quin tipus de vocabulari s'utilitza. Fins i tot alumnes que juguen a equips del municipi, a diferents equips, que el cap de setmana han jugat junts, i després el conflicte se genera si me vares fer una falta, si ahir o que tu me vares fer un penalt, i moltes de vegades acaben en baralles serioses. Llavors, molts de centres s'han plantejat no eliminar els esports, sinó fer una oferta més pedagògica, que se puguin practicar altres esports, més controlat, els professors d'educació física organitzen tallers a les seves aules on se practiquen tots els esports, fins i tot a vegades el futbol, és a dir, perquè tampoc no hi ha tanta d'educació física.
I Joana Maria, però, a banda que m'assembla una mesura valenta, perquè segur que té moltíssimes veus en contra, no vull pensar comentaris de pares, de mares a casa, sobretot d'aquells que els hi fascina el futbol, com han respost a totes aquestes veus que pensen que és una mesura dràstica o que això ha passat sempre i que ara hiperprotegim en els nins? Segur que ha tingut veus d'aquest tipus o d'aquestes característiques o possibles detractors? I pues si és no. Així, com se respon en aquests arguments?
Bé, en el cas dels nostres centres no han tingut, que ja bé. Fa un parell d'any que ho varen fer, no han tingut cap queixa ni cap protesta.
Que
I ahir comentant aquest tema amb els companys, a veure que se me va cridar si volia la opinió, jo evidentment quan dono l'opinió vull que no sigui la meva, sinó que sigui la de més, ho vaig demanar. i tots els companys, ningú me va comentar que haguessin tingut cap problema, perquè llavors els alumnes al final se'n donen compte que practiquen esports, que s'ho passen bé i que no se barallen, perquè evidentment se barallen, sempre tenen conseqüències, és a dir, si se barallen i se peguen i s'insulten en el pati, després s'ha d'aplicar el pla de convivència. Això té unes conseqüències per ells. Per tant, ho valoren, fins i tot els alumnes ho arriben a valorar bé.
M'alegra.
Nosaltres vam tenir una situació que quan nosaltres vam dir que estem de pati no se jugaria en el futbol de manera d'organitzar partits, que és el que feien els alumnes, des del servei de menjador vam dir, bé, nosaltres com que som manco alumnes, mos sap greu, mos fa pena i tal, et deixaran jugar una estoneta, vigilats. Bueno, en els 20 dies ho varen retirar, perquè se generaven els mateixos conflictes que nosaltres havíem evitat estar en despati. I clar, després la reflexió va ser, mirau en què va lligat el conflicte. És a dir, el fet de que no, o sigui, no utilitzen el joc com un joc per divertir-se i per passar una estona.
No, clar, sinó per rivalitzar, per competir
exactament.
I a més per generar després futurs conflictes. Molt agraïda, Joana Maria, és presidenta de l'Associació de Directors i Directores d'Infantil i Primària de Mallorca. Joana Maria Mas, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Adéu, gràcies.
Jo pensava que hi hauria més detractors, és veritat, en aquesta escola, no? Segur que n'hi ha, és evident, perquè quan toques el futbol ja sabeu que en aquest país és un tema sagrat. Com és per tu ara, Manuel?
Sí, imaginava, perquè jo soy aficionado al futbol aquí.
Oye, Pep, aquí por hecho también. Cosas
que... Mira, però en Elena, claro, com a mare, no sé si el seu fill s'apuntava a futbol o no, els seus fills, són de futbol?
En el colegio, en mi casa no somos de futbol nadie, perfecte. Pero nos han abierto una peña al lado, pared con pared, o sea...
Bueno, mira,
escuchamos
el karma,
el bombo,
el karma,
¿se puede considerar música?
Manuel Ido, como experto en futbol.
Mira, no, como experto... Voy a empezar haciendo una broma. Luego dicen que los jóvenes, los chavales, se pasan a la ultraderecha. Si les vas a prohibir el móvil y el fútbol, que es lo que más les gusta, pues creo que se van a enfadar un poco con este gobierno, ¿eh?
A ver,
y el fútbol.
Ostras, pues sobre yo no debo tener hijos, los acabas de matar, porque los míos no
acabas
no
de encetar un debate que no sabes en quin terreny vas ficar,
chicas,
ni tú eres
consciente. Muchas chicas también, y
mira.
Muchas chicas también. Y quiero decir solo una cosa más en serio, ¿vale? La Federación de Fútbol ha dicho que de Balear ha dicho que está en contra, porque aquí se está hablando de que es verdad que hay veces que la gente se puede llegar a pelear porque es una pasión, el fútbol es una pasión, incluso es una forma de identificación cultural, etcétera. Pero
también
tiene mucho saludable, que es, por ejemplo, hay muchos niños que cuando no están con el móvil, o sea, gracias al fútbol no están tanto con el móvil y están practicando deporte de manera saludable tardes enteras con sus amigos gracias al fútbol. Si no, estarían jugando a la consola o con el móvil.
Manuel, a mesura que vas xerrant, vas encetant melons
sí,
que no mos dona temps
per
abordar, perquè
ha
començat amb el debat obert de les xarxes socials que hem tingut aquests dies i prou. Jo crec que vos trasllat la paraula perquè si no mos menjarà mal temps. Podeu recollir l'argument de Manuel, Elena?
No le compro nada. Para empezar, mira, mi hijo pequeño, el pequeño hablo, que tiene 20 años, cuando iba al colegio de primaria, esto ya se hizo. O sea, lo que estamos hablando no es de eliminar el fútbol, es de reorganizar los patios para que todos los alumnos tengan igualdad de oportunidades de disfrutar de ellos y para que los niños no crean lo mismo que piensas tú, que es que si no hay fútbol no hay atracción que no sea mirar el móvil. Porque existen muchos otros deportes minoritarios que se fomentan con este nuevo sistema.
Pero todo depende del patio también. Todo depende del patio. Si tiene una pista de fútbol, el patio. Es que no entiendo por qué hay pista de fútbol en el patio. No sé por qué ponen porterías si no quieren que se usen. Pues es un tema de reorganización, como tú dices, del patio. Yo lo entiendo, eso del patio. Además,
bueno,
por media hora de recreo
tampoco. Que me digas que claro, que es que va a desaparecer el fútbol
porque se van a quedar enganchados al móvil los niños
porque si no juegan al fútbol solo miran el móvil. Los niños no juegan al fútbol y hacen otras cosas.
Que era molt interessant, que és la quantitat de nens que se queden marginats, que són els que no els agrada el fútbol. futbol, perquè no els hi deixen jugar.
I hi ha un problema que no hemos puesto sobre la mesa, però que aquí que firma la informació de hoy, que en última hora...
Sí, que per cert,
no?
De Quique Oñate, el nostre company i col·laborador,
bueno.
Sí.
I ell explica una cosa que jo també la he observado, no? Que és que ara el futbol femenino empieza a tener un poco más de peso, aunque exacte. Está años luz del masculino, pero es que esto expulsa de los patios a muchas niñas y evita que los niños y las niñas jueguen juntos en el colegio este que os digo que
ahora
el
sí juegan a fútbol juntos
en, ¿no?, el colegio este que te digo, en el que se limitó hace muchísimos años ya esto, que no se eliminó, sino lo que hacen es repartir el patio para que no todos los días toque fútbol y no en todos los espacios, había una niña que jugaba con los demás a fútbol, sí. Una niña, el resto de niñas no podían disfrutar del patio.
No, eso lo entiendo, ¿eh? Es verdad que hay colegios, por ejemplo, a ver, yo estudié en La Salle y tenía como 5 pistas de fútbol y había espacio de sobra para no molestar a nadie. Evidentemente, en un colegio pequeño, que justamente hay un patio y ponen 2 porterías, claro, ahí estás monopolizando y entiendo, y además, los pelotazos, claro, que se llevan, que nos hemos llevado todos de los micas antiguos, que esto te podía romper la nariz y
un darrer punt abans de publicitat, Pep Maria.
Molt breu. Doncs aquí sí que em tiraria de records personals. Vaig estudiar 6 anys en els Agustins i jugàvem a futbol en el pati, però eren partits que no hi havia problema mai perquè eren 80 o 90 contra 80 o 90.
Tu ja eres un pacificador des de nin.
Des de nin. I encara me'n record que amb aquells 6 anys vaig ficar un gol. O sigui, no me'n recordo res de la meva infantesa, però me'n recordo aquell gol, perquè vaig dir, he tocat la pilota i he ficat gol. No hi havia problema perquè eren tanta gent que ja no veia ni la pilota. Jo crec que se trata efectivament, com altres coses, de regular un poc.
Sí, regular, i tot depèn del patio, claro.
Sí, sí.
Del patio.
9 i 50 minuts, uns consells, recta final d'aquesta tertúlia tot d'una.
El dia. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és formació.
En Eroski, para demostrarte nuestro amor, podríamos invitarte al cine. Pero preferimos darte un 20% de descuento en toda la carnicería, charcutería y pescado fresco desde este viernes 6 hasta el domingo 8 de febrero. Consulta condiciones. Quien bien te quiere, te hará ahorrar. Eroski contigo.
Tens vídeos familiars des dels anys 50 fins als 2000? Envia'ns les teves pel·lícules o cassets abans del 26 de febrer i t'ho digitalitzam gratis. A més, podràs ser protagonista de Mallorca Supervull, un documental sobre els cineastes amateurs de Mallorca. Més informació a mallorcasupervull.com.
La gran vida, del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en els temps presents.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé amb la parella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els 5 sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer d'això?
Pues quan va acabar la festa.
Els caps de setmana a IB3 Ràdio, a partir de les 9...
Clar, tenim un bon final de festa.
Un bon final de festa, fantàstic.
La gran vida.
Exacte, no el van separar mai més.
Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Nimas.
Dissabte, a les 2:30...
Segueix amb Esports 3 en joc al Barça-Reial Mallorca.
Els futbolistes a punt de sortir al terreny de joc.
El clàssic duel mediterrani des del Camp Nou amb els millors comentaristes.
El futbol de primera, en la prèvia, el partit i el postpartit a la ràdio pública.
El mejor refuerzo era el equipo, ¿no? Es el mejor refuerzo.
I també el canal de YouTube.
Mirata, 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 mirata!
Carro Piquín.
El dia, amb Marta Grau.
Són les 9:53 minuts. Seguim en conversa amb els periodistes Pep Maria Aguiló, Elena Ballestero i Manuel Aquilera, repassant l'actualitat. Totes les notícies més destacades d'aquest divendres, i no volen deixar de banda una en concret, que a més el nostre company Manuel és un dels seus terrenys, podríem dir. Mirau, el Parlament, amb el vot a favor de tots els grups polítics, ha instat el govern a organitzar un acte institucional de reconeixement i homenatge a totes les víctimes civils dels bombardejos ocorreguts aquí a les Balears res durant la Guerra Civil, però sense distinció de bàndols. És un dels punts d'una PNL, d'una proposició no de llei, que també ha instat el govern a impulsar investigacions històriques sobre bombardejos. I com dèiem, Manuel sempre és un expert que agraeix que abordem aquestes qüestions, perquè ja fa molt d'anys que investiga tots els temes relacionats amb la Guerra Civil, sobretot el seu impacte aquí a les Balears. Què t'assembla aquesta proposició no de llei?
Me parece súper positiva. Hemos tenido que esperar 90 años, porque este año se cumple el 90 aniversario del inicio de la Guerra Civil y del inicio de los bombardeos de Mallorca, que no fueron cosa para pasar de largo. O sea, fue un tema muy grave. Fue el primer terror aéreo de la Guerra Civil. Y esta decisión, bueno, esta votación que ha habido en el Parlamento, en la que han coincidido todos, incluido Vox, MES, me hace pensar que podemos caminar hacia la reconciliación y que va a haber un momento en el que se haga un acto en el que haya víctimas de los dos bandos, en este caso de los bombardeos, con presencia de todos los partidos políticos. Creo que es el camino que hay que seguir. Es una pena que ocurra esto justo antes de llevar la ley de memoria democrática al Parlamento y que se derogue, porque ahí se va a representar la fractura, ¿no?, que hay en los partidos políticos. Pero bueno, al menos han llegado al acuerdo en cuanto a las víctimas de los bombardeos. Hay que recordar que en Mallorca fueron bombardeos republicanos, pero en Menorca fueron bombardeos fascistas italianos, y en Ibiza fueron de los dos. Y bueno, entonces en Ibiza, pues, por ejemplo, se pondrán placas a víctimas de los dos bandos que estarán a lo mejor juntas o en espacios muy cercanos.
Es verdad que cuando hablamos de derechos humanos, ¿no?, y de cuestiones de memoria histórica, se tiene que tratar a todas las víctimas, reparar a todas las víctimas. Pero creo que eres muy optimista, porque la ley de memoria que ahora van a derogar dice explícitamente que se reconoce como víctimas a las víctimas de los dos bandos, ¿no? Entonces, esta se aprueba por unanimidad, pero los partidos que han impulsado la aprobación de este homenaje son los mismos que defienden una cosa muy distinta cuando se habla de víctimas que no son de los bombardeos, ¿vale? Por ejemplo, tenemos en el presidiendo el Parlamento, creo que es obvio decirlo, pero bueno, por si alguien todavía no se ha enterado en este momento, a una persona que ha roto fotos de víctimas en la Cámara Balear, ¿no? O sea, es que estamos hablando de víctimas, de personas asesinadas, a las que además se negó que se les había asesinado durante años, y que sus descendientes han buscado sus cuerpos durante 80 años y los han acabado encontrando tirados en un cementerio, arrojados a un cementerio, no enterrados en un cementerio, y silenciados, ¿no? Y las mismas personas que se niegan a pedir perdón y encima rompen sus fotos y montan el teatrillo son las que ahora están apoyando el otro. Qué bien, ¿no?, que recuperemos la unanimidad, pero ojalá la unanimidad se mantenga y no derogue una ley que reconoce a todas las víctimas.
Sí, es el tema, lo hemos aquí hablado a veces, es el uso que se ha dado de esa ley, ¿no?, porque es verdad que reconoce a las víctimas de los bombardeos, esa ley, pero durante los 8 años de Armengol no se hizo nada por esas víctimas. Yo me acuerdo reunirme con Jesús Jurado y él decirme, vamos a hacer algo. Aquí lo hemos hablado a veces, es que no sabíamos ni cómo se llamaban, ¿no? Entonces, nunca se había investigado y mucho menos se había hecho un acto de homenaje. Yo creo que este es el camino, porque ahora el PSOE, a pesar de que votó en contra de rendirles un homenaje en Palma, el PSOE en el año 2020, ahora sí cree, ha dado un paso y ha dicho, mira, sí, aunque fueron víctimas de la aviación republicana, son víctimas, pero es que además muchos de ellos eran de izquierdas, además de que muchos son mujeres y niños, que es claro, la violencia, o sea, más es que indiscriminada que puede haber.
Si
que es
una
un bombardeo.
Cosa nos enseñaron las Exacto. fosas negadas de Porreras y Son Coletas, ¿no?, es que ni todos los republicanos son ateos, por ejemplo, sí. porque muchas de las víctimas tenían un crucifijo en el cuello.
Sí,
¿no?
Y alguno era sacerdote.
O sea, evidentemente, sacerdote. O sea, yo he visto párrocos a puerta de fosa esperando que sacaran algún fiel por si quería la familia que le dieran un responso, ¿no?
Claro.
O sea, esto no debería ser una cuestión de ni, o sea, es que es absurdo el debate a dónde se lleva.
Sí, yo coincido con Bezos y de maneras que efectivamente están pasando 90 años y encara es una ferida oberta, más allá de esta propuesta, de esa polémica de esa ley de memoria. Y no sé, es un tema que a mí me angoixa molt, porque de vegades amics, amigues molt assenyats, que xerres d'altres temes, quan surt aquest, surt en un moment de moltíssima tensió. Per tant, 90 anys després, veig que encara no ho han superat.
Ens queda un minut, Elena. Volies un darrer apunt.
Sí, sobre lo que decías que no se ha investigado el caso concreto de los bombardeos. A lo mejor no se había investigado, pero investigaciones de víctimas de las dos bandos se han hecho
con el gobierno
de Armengol también. Quiero decir, por ejemplo, yo hace poco publiqué un reportaje sobre los baleares que están enterrados en cuelgamuros, ¿no? Y hay muchos soldados que combatían en el bando fascista. Y esta investigación se ha pagado con fondos del gobierno cuando gobernaba Armengol.
Bueno, pues debe ser la única, ¿eh?
Bueno, esta se te había pasado por alto, igual tenemos que revisar todo el listado.
No, pero es que esa no es una investigación para investigar la represión, porque esa...
Pero
¿sabes por qué Armengol no investigó la represión de los republicanos?
Porque ya se había investigado. Es mentira.
Del Valle de Cuelgamuros, que del Valle de los Caídos, eso era una cosa que era transversal.
Me sap greu.
Por casualidad. He interrompre
el debat i és molt interessant. Quizás si algun dia podem reprendre aquesta qüestió, perquè ara se'ns esgota el temps. Notícies. Bon cap de setmana. Pep Maria, Elena, Manuel. Tot d'una reprendrem els nostres continguts aquí al dia.